Quins són els motius que creus o com interpretes que Esquerra hagi aconseguit un diputat menys per la demarcació de Girona?
Bé, jo crec que, sens dubte, la irrupció de la CUP a presentar-se a aquestes eleccions té molt a veure. De fet, fins a l'últim moment, si no m'equivoco, seguint l'escrutini, fins al 70% de l'escrutini, la CUP tenia un escó. I també hi ha una altra raó, i és que Junts per Catalunya ha augmentat la seva presència en forma de vots. Per tant, jo crec que hi ha hagut un repartiment de vots entre les formacions partidàries de la independència, i això ha fet que aquesta divisió de vots en quant a formacions es converteixi en un vot menys per Esquerra Republicana.
Parlaves de la CUP, de la irrupció de la CUP també a la demarcació de Girona, però vaja, els comuns han aconseguit un escó que molts esperaven per la CUP.
Sí, el que passa és que jo crec que el vot en aquest cas, centrant-nos a la comarca de Girona, és diferencial pel que fa als comuns i la CUP. Sí que potser quan parlem del vot dels comuns a Barcelona ens centrem en un perfil més ideològic, més semblant, però en el cas de Girona jo crec que una comarca que és marcadament independentista, tal com han mostrat tots els resultats des de fa ja anys, el que trobem és que el vot dels comuns és aquella persona que ideològicament s'identifica amb un espectre d'esquerres, però que no està a favor de la independència. Per tant, jo crec que aquest és el motiu que hi hagi una diferència entre el votant de la CUP, que en aquest cas jo crec que és un votant més independentista, socialista, o fins i tot un punt antisistema, i pel que fa als comuns, per mi és un perfil de votant més de caràcter ideològic d'esquerres, però no conforma amb la independència de Catalunya.
Andreu, i què creus que ens diuen aquests resultats històrics que ha tornat a treure l'independentisme sobre la salut del moviment, però que tanmateix segueixen sense trencar aquest sostre del 50%?
Bé, no hem d'oblidar que són unes eleccions espanyoles i que en aquest sentit qui realment està mobilitzat és aquella persona que s'ha identificat amb aquesta institució. Però més enllà d'això, crec que és important veure-ho com al final, i que, tal com deia en el comentari, el problema que existeix a Catalunya no es soluciona amb una sentència, sinó que el problema segueix latent. Si no m'equivoco, hem trobat que hi ha un 49%, quasi un 50% dels vots de Catalunya a favor de formacions a favor de la independència. Inclús si sumem els comuns, passa del 50% els vots de formacions que estarien d'acord per un referèndum d'autodeterminació. Per tant, jo crec que el que queda latent és que és necessari que els polítics facin la seva feina i comencin a parlar.
Andreu, a Torroella, per exemple, Vox supera Ciutadans i ho ha fet, a més, sense baixar de l'autobús, sense fer-hi campanya. Què motiva un vot a Vox en un lloc com a Torroella? I el vot a Vox té una barreja de gent amb alt poder adquisitiu i gent suposadament obrera?
Sí, totalment. Jo crec que en aquest cas, i tal com deia també el comentari, crec que el problema principal d'aquestes eleccions és que el motor d'aquestes eleccions era la ràbia, eren les emocions, i per tant la ràbia i les emocions és transversal a tots els eixos i a totes les classes de la societat. Per tant, tant pot ser un obrer com pot ser una persona de la burgesia o una persona adinerada, i al final el vot a Vox és un vot de ràbia per la situació que estem vivint a Catalunya.
Perquè, a més, quan tu mires els líders de Vox, no n'hi ha cap que sembli precisament de la classe obrera, de la coneguda com classe obrera, i per tant sembla una cosa molt allunyada. És una mica, no sé si dir-ne, no sé si recuperar el terme del despotisme il·lustrat, eh?
Bueno, jo no sé si fer servir el despotisme il·lustrat, que no et dic que no m'agradi. De fet, si em permets, l'atribuiré en altres xerrades que faci sobre Vox, però jo crec que estem parlant d'un partit, ara sí, populista d'extrema dreta a Espanya, i crec que això és una de les males notícies d'aquestes eleccions. Saben fer servir el discurs de l'odi, saben com motivar, com bé deies, el vot de gent enfadada amb res, perquè al final, si ens centrem en el que parla el programa electoral de Vox, no diu res més que il·legalitzar els partits nacionalistes, siguin catalans o siguin els que siguin.
Això vol dir que s'autoil·legalitzaran també, perquè,
exacte,
clar,
exacte,
a mi em fa gràcia quan algú de Vox parla de partits nacionalistes.
Sí, 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 de fet, una altra de les coses que deia és que al final el nacionalisme es centra només en el nacionalisme català, però és que el nacionalisme espanyol jo crec que és 4 vegades pitjor.
Andreu, i quina ha de ser la recepta contra el feixisme?
Jo crec que per totes, ara mateix, siguis de la ideologia que siguis, ha arribat un moment en què, com deia, s'ha de fer un corredor sanitari. No s'ha de permetre que una formació de caire feixista i d'extrema dreta entri a les institucions públiques de la manera que vulgui i controlant tot el pes de l'esfera pública. A França ja s'ha fet moltes vegades i porten molts anys fent-ho. Cal que totes les organitzacions es posin d'acord amb una simple cosa. I des del principi, Vox no pot entrar de cap de les maneres a formar cap executiu a cap lloc.
Però això implica que Vox no hauria de tenir l'altaveu mediàtic que ha tingut en l'últim any o en l'últim any i mig,
sí,
que ha estat potentíssim.
Sí, estic d'acord, però el que passa és que juguen amb una arma molt complicada que i tampoc ens hi havien trobat mai, i és que si realment es vol una llibertat de premsa, es vol una llibertat ideològica, ells apel·len a aquesta llibertat perquè ells també hi han de ser. Però això no vol dir que no estic dient que hagin de permetre que hi siguin, sinó que s'ha de buscar la manera en què no se'ls exclogui, perquè també crec que per... no sé com dir-ho.
Per salut democràtica hi han de ser.
Exacte, hi ha de ser, però no han de tenir tot el protagonisme que tenen, perquè ahir, mirant les eleccions i seguint la retransmissió de TV3, si algú fes un recompte dels minuts que va tenir Vox a TV3, molts dels que s'havien queixat de la falsa neutralitat de TV3 s'haurien de revisar les seves paraules.
Andreu, no sé si et sorprèn la millora del suport de vot que ha tingut Junts per Catalunya en plena crisi Buc, i quin creus que és el paper que busquen ara els postconvergents?
Bé, jo crec que no em sorprèn, bàsicament, perquè tenen un dels actius més forts que actualment té la política catalana, que és Carles Puigdemont. Si realment no hi fos, m'agradaria veure quins són els resultats reals d'aquesta formació. PDeCAT, si se'ns permet dir PDeCAT, perquè ja no sé si se'ls ha de dir Junts per Catalunya o quin nom exactament se'ls ha de dir, jo crec que de la mateixa manera que ha de fer Ciutadans és trobar el seu espectre. Posicionar-se d'una vegada per totes en matèria de polítiques públiques, en matèria de més enllà de la independència de Catalunya, i un cop facin això, després sí que podrem dir de quin partit estem parlant, perquè ara mateix la formació de Carles Puigdemont només sabem que és independentista, no sabem res més.
Uh-huh. Què és el que més t'ha sorprès d'aquestes eleccions?
El que més m'ha sorprès d'aquestes eleccions? La ineptitud de Pedro Sánchez al pensar que fer unes altres eleccions el beneficiaria. L'ineptitud principalment perquè jo crec que es pensaven que la societat catalana no sortiria al carrer de la manera que ho va fer després de la sentència, perquè, com tots sabem, els càlculs aritmètics, que a mi em fa molta gràcia que en política es facin aquests càlculs com si les persones fóssim ordinadors que ens donen dos A i B i sempre donem C, i crec que és de molt poca mira política pensar que l'efecte que tindria la sentència de Catalunya no afectaria a les formacions d'esquerres, que al final se'ls hi suposa que haurien de ser menys beligerants en el cas de l'autodeterminació d'un poble.
Andreu, encara una última qüestió al respecte de tot això que estem parlant. Què n'esperes o què creus que pot passar a partir d'avui que hi han convocatòries, fetes pel Tsunami Democràtic?
Doncs espero que s'omplin els carrers de Barcelona i que, com a mínim, entenguem des de Catalunya que ara mateix el nostre principal enemic és Vox. Perquè si cal recordar que abans de que es confirmessin els seus 53 escons, si no m'equivoco, ja van anunciar que si passaven dels 50 diputats començarien a prendre accions davant del Tribunal Constitucional. A mi em va fer molta por en la frase de i anirem contra tota llei llibertària i en contra de l'estat quo.
Però què té a veure que tingui més de 50 diputats? És només una qüestió, una proclama semàntica o hi ha algun sostre...
És a dir, tu per fer una demanda d'inconstitucionalitat només ho pot fer l'executiu o és a dir, 50 diputats del Parlament.
Al tenir
més de 50 diputats, ells, com a pròpia institució Vox, poden presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Clar, això els dona moltíssima força de cara a la política espanyola, perquè, si més no, i aquesta vegada sí, hauran d'acceptar-ho tots, el Tribunal Constitucional començarà a fer política si és que no l'ha fet fins ara.
Andreu Paneque, politòleg i col·laborador d'aquesta casa, gràcies per ajudar-nos a posar una mica més de llum a aquests resultats, per interpretar aquests resultats d'aquestes eleccions d'ahir. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.